El Debat Marina Alta.
Hoy abrimos los micrófonos para hablar de un asunto que va mucho más allá de las cifras y estadísticas. Hablamos de la vida en los pueblos del interior, de ese reto demográfico que amenaza con vaciar comarcas enteras mientras la costa sigue creciendo. Hablamos de la despoblación silenciosa, de pueblos que pierden vecinos y en algunas ocasiones servicios, escuelas, pero tampoco pierden la esperanza. Queremos entender qué está fallando y qué se puede hacer, por qué sigue abandonándose el interior, qué papel pueden jugar la vivienda, el transporte o la conectividad digital para cambiar el rumbo y, sobre todo, cómo lograr que no existan dos comarcas, ¿no? Una viva y una dinámica en la costa y otra, podríamos decir, en pausa permanente en el interior. Hoy damos voz a los pueblos, a sus necesidades, a sus propuestas, porque si no hablamos de esto ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer, no? Tenemos con nosotros a Pablo Martínez, alcalde de la Vall d'Alcalá, a Óscar Soria, concejal de Compromís de la Vall de la UAR, y a Óscar Domínguez, coordinador de Vox en els Poblets. Benvinguts.
Hola, buenos días.
Bon dia, moltes gràcies.
Bé, comencem per tu, Pablo, no? Quines són, al vostre parer, les principals causes de despoblació en l'interior de la nostra comarca i què és el que s'està fent des de la Vall d'Alcalà?
Bueno, jo ja porto uns quants anys intentant reactivar i treballar per aconseguir que el poble pues, tingui una constància, una mantindre la població, que els joves es pugui quedar, que la gent pugui vindre a no només de visita, de turisme, no només de cap de setmana, de vacances, sinó que puguem vindre també com a alternativa a un model de vida on hi hagi pues, propostes, ofertes en quant a la vivenda, que és un tema molt important i una carència que, bueno, és un problema general, però en els pobles encara no tampoc és més, perquè la gent no té una opció, no té opció. És, on no hi ha vivenda, pues, no pots quedar-te a treballar perquè proposta de feina sí que n'hi ha. Si a treball ja n'hi ha, perquè jo estic ahí, jo sé que em fa falta gent per a molts sectors, en turisme, fa falta gent també per a temes de construcció, de manteniment, de jardineria, de moltes coses, d'agricultura, de xicoteta d'agricultura, per reactivar i dinamitzar el poble. Però, clar, per a tot això faria falta que el que així, des de la Vall d'Alcalà, podem dir i demanar que és la constància i la inversió en quant a les administracions fer plans de reactivació, plans de dinamització del territori, l'interior, perquè tenim un potencial molt gran per explotar, per reactivar, per treballar. Té molt de futur. Nosaltres trobem que n'hi ha molt de futur així en els pobles. Estem en un lloc estratègic. Estem a la Marina Alta, que tenim la costa, la platja, a sobre 40 minuts. O sigui que tenim l'alternativa de la tranquil·litat i el silenci i la natura que tenim així en els pobles d'interior de la comarca. Tenim que fer plans seriosos, on totes les administracions, i tots empresaris, emprendedors, joves, tota la gent que tinga algo que dir, que es posi a treballar, que col·labore, i llavors entre tots podem fer algo per a reactivar. Des de la Vall d'Alcalà, de moment, estem mantenint la població, tenim més o menys el padró pues, de 10 anys així, paregut, perquè un any pues, sí que ha hagut un poquet de baixó de gent que se n'ha anat, però sí que està complicat. N'hi ha coses com el transport públic, que és fonamental, que no n'hi ha cap de manera de que n'hi hagi un autobús, que n'hi hagi un mitjà de comunicació en la costa, en les ciutats, en gent major que viu en el poble, que li fa falta per anar al metge, per anar a l'hospital. Totes aquestes coses són importantíssimes. Si no es pren en sèrio, no només són subvencions que estan... Nosaltres ens afegim a totes les subvencions que hiixen, totes. Tenim saturació de treball en els ajuntaments, tenim col·lapse. Ahir hem demanat entrar sempre en el plaç, que no són molts pas de cada subvenció, però, clar, no és suficient, perquè les subvencions són emissions que fan les administracions, però almenys no el que el poble li fa falta. El poble en aquest moment li fa falta urgentment el transport públic i l'habitatge, fonamental. Entonces, si no prenen en serio aquests dos temes, que són el més important que tenim en aquest moment, perquè el tema de mòbil, o sigui, la cobertura, tema de fibra òptica, o sigui, el que és poder treballar es pot treballar sense estar en el puerto. O sigui, n'hi ha comunicació. Ara, n'hi ha coses que fa falta. Però el teletreball sí que es pot fer, perquè n'hi ha gent que sí que cada setmana treballa i per temporades estan allí treballant. O sigui, que n'hi ha possibilitats. N'hi ha també, ja el dic, proposta de treball. N'hi ha estat en marxa també el Pla General, que també tenim ganes de saber quines són les possibilitats que té el poble de créixer. No molt, però algo fa falta. Per atendre la necessitat i l'urgència, que estem parlant de l'habitatge, i també per saber el que no volem i mantenir el poble. O sigui, allà hi ha moltíssimes coses per treballar. Però futur, n'hi ha. Futur està garantitzat perquè tenim la tranquil·litat i el silenci, que és un dels valors que més falta fan avui. O sigui, que la gent ahir és cada setmana s'omple de gent. Però, clar, no és només que vagin turistes, tenen que anar a instal·lar-se allí i que sigui una proposta, ja el dic, que la gent puga decidir de viure en un poble en les cobertures socials més importants, que tenen les cobertes.
Bé, Pablo feia referència a la falta d'habitatge, a problemes en el transport públic. Òscar Domínguez i Òscar Soria, quina és la vostra situació?
Bueno, yo vengo de los pobles que realmente no tiene tanto problema, dijéramos, de estos problemas, pero analizando un poco lo que está pasando, no solamente en los pueblos de la Marina Alta, sino en toda la población rural de España, pues estamos viendo que eso, que hay una baja tasa de natalidad y el envejecimiento de la población, que es lo que vemos más importantes. En Valle de Bo, por ejemplo, la edad media de las personas de la edad es de 55 años. Y entonces yo creo que los factores, el empleo, porque pese a que a lo mejor Pablo dice que en su pueblo sigue rebosa empleo y tal y cual, pero yo creo que sí que se va perdiendo empleo. Empleo en el comercio local, en la hostelería y sobre todo en las explotaciones agropecuarias, que vemos que cada vez pues la van abandonando y bueno, por la rentabilidad sobre todo. La vivienda, por supuesto, de acuerdo con Pablo. También el parque de viviendas de los pueblos normalmente pues ya van envejeciendo y claro, rehabilitarlas hoy en día pues es un reto porque es complicado, hay muchas normativas. Y bueno, por supuesto los servicios básicos es fundamental, o sea, un transporte público de calidad y tener pues el acceso a la electricidad, a la luz y al agua, por ejemplo. El agua pues es necesario que todo lo que se puedan llenar piscinas, se puedan regar los campos y tengamos poder consumirlo la gente también. Y entonces, pues eso básicamente yo creo que son los factores. Ahora, yo ya antes de nada también quiero incidir que uno de los problemas graves es la aprobación de la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo, que están aprobados por Partido Socialista y Partido Popular, y están, lógicamente, donde más están haciendo daño es precisamente a esos entornos rurales.
Buena vespre, bon dia. Jo volia començar, abans de res, per parlar de certs dèficits en matèries que són bàsiques. Bàsiques com és la sanitat. Per exemple, a la Vall de l'Aguar, la Vall de Ebo, Vall de Gallinera, Castells, no ens arriba per un servei com és el de la UHD, el de la Unitat d'Hospitalització Domiciliària. Nosaltres estem en lluita per aconseguir-ho. No sols ho van començar nosaltres, jo va començar l'anterior equip de govern en 2011, quan encara era el PP, perquè és una lluita que és transversal, no és de ningú partit, és una necessitat del poble. Quina importància té, per exemple, la UACT? La UACT, vaig a contar una anècdota que és molt il·lustradora. Era una xica que se'l va criar amb mi i va patir un càncer. La xica, ja en la fase darrera de la malaltia, va anar i va demanar, el marit va anar i va demanar la UACT, que és l'atenció per a que pugui estar a casa, hospitalitzar en atenció i que no estigui a l'hospital ingressar. I li la van denegar, en un principi. Clar, quan el marit va dir no, és que ella està empadronada a un altre poble de la Marina. Ah, doncs pues mira, per ahir salva. Això realment mos fa mal. A mi, jo trobo que això no hi ha dret. Per això estem en aquesta lluita. Però és que, a més, tenim qüestions com que la gent a la UAR que vol fer-se, que necessita fer-se una analítica, ha de baixar a Orba. Molta gent, o per al control del síndrome, molta gent és gent major. Els fills, els nens treballen, no es poden acompanyar. L'Ajuntament ha tingut que posar una furgona per a baixar-los. Quant a Murla, que està al costat, sí que té aquest servei. És a dir, estem en aquesta classe de lluites, hem fet reclamacions a la conselleria, però bueno, com ja dic, tant en el govern del PP com després en el govern del Botànic, la resposta de Barceló, si va ser vergonyosa, la que ens ha donat ara, que ja s'ha que ja s'ha revertit la concessió del Marina de Salut, la que ens ha donat ara la directora general d'Atenció Hospitalària, és directament un insult al poble. I aquestes coses, no sé, si realment volen començar per a que els pobles tinguin vida, són necessaris els serveis. A la Vall d'Ebo s'ha recuperat l'escola, per fi. Però totes aquestes coses són bàsiques i fonamentals. També, atenció en serveis d'internet a alta velocitat. Pues ahí està Telefònica, que per una subvenció va posar la línia, la va posar a Benimaurell, i a la resta dels pobles, de Campell i Fleix, diu que no, que no s'ha donat la gana. I tot són coses així que s'han de solventar. I aquests serveis són serveis bàsics i necessaris. Com això, també l'atenció a dependents. Les dona una subvenció que és de 300 euros i determinades empreses presten assistència unes hores al dia, pues a la Vall de la UAR, aquestes empreses no les volen prestar. Pues si no les presta les empreses privades, les tindrà que buscar solucions des de les administracions públiques per a que això siga així. I comparé així perquè com a primera intervenció, si voleu, després podem considerar altres coses que també han eixit molt interessants i podem aprofundir en elles.
Bé, Pablo, no sé si coincideixes amb els dos companys.
És una de les qüestions que tenen que estar garantitzades no a un tinc la sort de néixer, sinó en tot el país haurien de tindre les mateixes. Si no hospitals, pues per si l'atenció, no? Hospital no poden tindre tots els puestos, però sí que tenen que tindre els mitjans per a poder comunicar-nos en l'hospital, tindre atenció, metge, atenció primària, totes les coses, i han aconseguit ara un poc més de regularitat, estàvem un poc abandonats, ja fa uns anys que sí que el metge el tenim, aquí a la Vall d'Alcalà el tenim un dia a la setmana, tenir la cita prèvia, que també sol ser prou, està funcionant prou bé, que la gent agrada. En fi, en el tema del metge, pues, jo sé i entenc que és una situació general, que no només és un poble, en tots els pobles tenen la mateixa cosa, tots volem com més millor, i estaria bé, clar, fa falta, i és de llei. Però, bueno, en lo mínim tenim cobertura i la veritat que en temes de l'escola, pues ensenyar-se que sí que ho tenim millor. Bueno, tenim un autobús que replega els xiquets per 15 minuts a la porta del col·legi i en primària es porten a Planes. Els pares estan molt contents, la veritat que està funcionant bé. En fi, aquestes coses està clar que quan més lluitem per aconseguir més les coses que vagin millorant, pues tot això estem treballant. Però ja el dic, en la Vall d'Alcalà el que jo veig que fa molta falta és el tema de l'habitatge, perquè veig gent que n'hi ha oferta de treball ahí. N'hi ha oferta de treball i no poden quedar-se a treballar perquè no tenen vida. No poden anar i tornar perquè estem a una distància de la costa, pues ja d'una hora més o menys, i clar, anar i tornar tots els dies, pues estem un poc complicats. Fa falta atendre aquesta necessitat d'urgent. I que en el cas urbà és molt xicotet, no n'hi ha espai per a construir, per a fer algun tipus d'habitatge que siga publiquen poc les urgències aquestes. En fi, totes aquestes coses són les que més importants, el transport, ja el dic, perquè la gent d'ací, la gent major, no pot anar a voltes, pues, això. Té que anar al metge, o té que anar on tinga que anar, a comprar, o que sigui, té que dependre dels fills que puguin vindre. I, clar, aquesta gent, pues, al final, quan poden, pues, ens porten les residències, els pobles van buidant-se i no hi ha renovació de gent jove. Estic atent d'estar a l'altura de circumstàncies. L'única manera que jo he comentat abans que és fer aquests plans que fan falta de reactivació, de dinamització dels pobles, on tinguem, on totes les administracions tinguin alguna cosa que dir, alguna cosa que fer, invertir i fer plans serios per aconseguir que els pobles puguin fer una proposta de futur, una proposta de treball, una proposta de vida, que no és igual que en les ciutats, té les seues avantatges de viure en els pobles xicotets, però també té els seus inconvenients, com tots els pobles.
Pablo,
Pablo,
hi ha dues qüestions que has comentat, no? El problema de l'habitatge, que ho has comentat en diverses ocasions, però comentes que no hi ha un espai per a construir. I a més, aquesta renovació, no?, de la gent jove, de quina manera podem solucionar aquest problema? Perquè, clar, necessitem habitatge, però no hi ha espai per a construir.
Hi ha dos formes que jo entenc que es podrien fer. Una, fer plans de rehabilitació integral, plans integrals de rehabilitació de cases que estan abandonades, estos plans de reactivació, que són cases velles, que estan, bueno, avui en dia, pues, la gent per a viure necessita una sèrie d'instal·lacions que aquestes cases, bueno, compleixen. Però s'ha de fer plans serios, els propietaris puguen fer una reforma i fer vivendes que compleixin les necessitats de la gent jove que pugui instal·lar-se, llogar una vivenda digna, una vivenda que estigui en condicions per a poder decidir viure en el poble. Després ja dic, de treball, proposta de treball n'hi ha, perquè jo sí que ahí treballant, jo sé que fa falta el personal, per moltes coses. Però clar, la gent ve i estan dos dies en va perquè no poden anar i tornar tots els dies una hora de distància. Uh-huh. Això és un problema. És un pla de reactivació. Després, a comentar lo del pla general, perquè sí, tots els pobles haurien de tenir un pla estructural de saber què volen i què no volen, i fer unes ordenances i unes normatives de construcció. Aquestes coses estan lluitant també, però va molt espai. El tenim en marxa, en la Diputació, però encara no, ja fa molts anys. Estem treballant per això.
Òscar?
Lo de lo que está diciendo Pablo del tema de la vivienda y uniéndolo al problema de, vamos, a la excesiva regulación entre la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo, que las rehabilitaciones, que es lo que nos gustaría a todos, que se pudieran rehabilitar, los altos costes por los certificados de eficiencia energética, etcétera, etcétera, hay un montón de problemas para reformar. Eso sería una buena solución, poder reformarlas, pero claro, hoy en día una familia joven que se va a uno de estos pueblos y compra una casa, o sea, con toda la regulación que tiene que hacer para poderse construir su casa, que a lo mejor no tiene ese presupuesto, y podrían irse a vivir allí perfectamente. Esa es una de las cosas. Y luego los alquileres, pues también, claro, los alquileres. Primero, casas viejas. Si hay posibilidad de construir, pues ya tenemos el mismo problema con el tema de construcción, el Pacto Verde, no, para liberalizar el suelo, hay muchísimos problemas para poder construir vivienda nueva, que eso sí que sería, si hay espacio, sí que sería un atractivo para que la gente joven y las familias pudieran anclar población. Y porque, bueno, dice Pablo también que trabajo no falta y tal y cual. Bueno, faltan a lo mejor en ciertas cosas. O sea, al final el trabajo tiene que ser más amplio. Es decir, no solamente, sí, hace falta cuatro trabajos. O sea, el tema es que es ese. El problema, por ejemplo, es en el campo, que cada vez está siendo poco rentable y cada vez va a ser menos rentable. Porque, claro, ahora mismo con la regulación que está poniendo el Pacto Verde Europeo, están reduciendo los pesticidas al 50% y los fertilizantes en un 20%. Eso hace que encarezca muchísimo el producto y tengamos que traer productos de fuera, de terceros países, muchísimo más baratos. Yo cuando me voy por ahí, encima en los pueblos, que que hay muchísimos cítricos plantados y tal y cual. Supongo que los almendros en la zona del interior y bueno, todo tipo de plantaciones. O sea, es que se quedan en los árboles. O sea, es que a mí se me cae la cara de vergüenza de decir, cuando viene mi hermano, a lo mejor vamos a comprar al Aldi o a cualquier, perdón por decir el nombre del supermercado, pero vas a comprar a cualquier supermercado y resulta que te encuentras una naranja de Sudáfrica que es más barata que una naranja que son las mejores naranjas del mundo, las que tenemos aquí, y que tengamos que comprar una naranja de Sudáfrica porque aquí la regulación es excesiva. Al hilo de ese tema, y te dejo a Óscar.
Sí, respecte a l'habitatge també és un problema que és bastant complex, perquè hi ha molta vivenda buida i que no és al mercat. No és al mercat i tampoc es rehabilita. Entonces, la qüestió de rehabilitar habitatge seria molt, molt important. I s'han de donar alternatives i s'han de donar ajudes. Tot això s'ha de facilitar i s'ha de facilitar. I després, per altra banda, el tema de el sector agrari. La veritat és que així el sector agrari sempre jo l'ha conegut com una segona activitat, més que com una activitat principal. Poca gent viu només de la terra. Però era una segona activitat que suposava una entrada important d'ingressos per a les famílies. Podem pensar que, per exemple, només a Campelles, jo m'ho contava un cosí meu que treballava en la Caixa i estava a la sucursal de la Vall de la Guàrdia, quan a la Vall de la Guàrdia teníem sucursals, que també s'han perdut. I ell en dia que l'any 83 o 84 van entrar 40 milions de pessetes en la cooperativa per la venda de cireres. Això, 40 milions de pessetes, és una autèntica barbaritat, era molt diners per a l'època. Era una ajuda forta a les famílies. Tot això va anar acabant-se. Molt antes del Pacte Verd Europeu, eh? Això és molt posterior. I s'ha acabat, entre altres coses, per la regulació i per les exigències, tant això com la ramaderia, per les exigències de la gran indústria agroalimentària, que són les que fan les lleis a la Unió Europea, que són les lleis que voten bàsicament PP i PSOE, i també tota l'agricultura i tot va acabant-se també pels pactes de lliure comerç. Pactes de lliure comerç que Vox, algun que altre, ha votat a favor, com el de Sud-àfrica. Germán Terz va votar a favor de ese tractat. I no sé si un altre, no recordo bé si teníeu dos vots de quatre, que teníeu dos a favor del tractat de lliure comerç, un vot en contra i un vot i una abstenció. Com sabeu, els grups no estan obligats a seguir el vot marcat. Cada europarlamentari vota el seu. És a dir, ahir no és el pacte europeu ni l'agenda 2030, sinó que el problema s'arrastra molt d'antes i és un problema que conec bé perquè vinc d'una família de carnissers que treballava molt en els ramaders i d'això podríem fer un programa sencer.
Bé, anem acabant. No sé si vols dir alguna cosa, Òscar.
Bueno, con el tema que viene de mucho antes, pero yo no estoy diciendo que venga del Pacto Verde Europeo. Estoy diciendo que el Pacto Verde Europeo es la puntilla del sector agropecuario, y no solamente eso, sino también la ley de bienestar animal que está mal hecha, está con unas regulaciones no sé si estás de acuerdo conmigo, pero yo creo que no puedes tratar lo mismo un gato que tienes en tu casa que unas ovejas que estás cuidando, o las gallinas que las tienes, que no puedes comerte ni siquiera los huevos de las gallinas. Eso es un poco al hilo de lo que estabas comentando.
Bien,
pero vamos,
yo pienso que esto da para otro debate. Nos sí. Quedamos sin tiempo, perdonadme, pero hasta aquí el debate de hoy. Muchísimas gracias y seguro que volveremos a hacer una mesa para hablar de esto. Gracias.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Buen día.